Camins.
Boda gitana per acomiadar Diana Silva, que avui ha fet el seu darrer estel migdia abans d'emprendre aquesta aventura que la durà cap al diari Ara. Ara no, eh? El dia 2, vull dir, però el diari és el diari Ara, ¿vale? Però no va ara cap allà, espero, vamos, no ho sé. Esgotadora jornada en què ens hem acomiadat com si s'anés a la guerra i per fi ha marxat. Quina intensitat, nois. Per cert, que no us puc dir molt, però quan tornem als directes, ja sabeu que la setmana que ve estem tancats per vacances, encara que tenim programes enllaunats per avorrir, com us deia, el dia 2 de gener tindrem un nou membre a la banda de Camins. No, no, no insistiu, no, no puc dir massa més. Ja coneixereu a JJ.
Fum, fum, fum!
És que, a veure, us explico. Primer que res, el comiat de la boda gitana de Diana Silva no ha acabat perquè al grup de WhatsApp d'Escaletes encara s'està acomiadant la gent per cinquena vegada de Diana Silva. No me'n recordava, gràcies, Paula. És el conseller que se m'ha donat que faci així amb la veu. Sí, Toni Picó, no em miris així. És que Toni Picó ja... Toni Picó, bona vesprada.
Bona nit.
Saps què passa? Que com tinc la veu així, se m'ha aconsellat fer aquest exercici, que és... Això sembla ser que és com un massatge a la veu.
Tens exercitat la veu.
La meva sorpresa és si estàs o no estàs en directe.
Estic en directe. Això és directe. Sí, a les 8 normalment arranca el directe. Val? Per tant, què ha passat aquí? Que jo farem la tertúlia al Totum Revolutum, ara quan arribi el Jordi Cerdà, que vam una mica de retard, i vosaltres anireu parlant i jo aniré fent... És una recomanació professional. Vale? Bueno, és que m'estic embolicant molt. Marxa Diana Silva, ja ho sabeu, esteu hiperinformats de la seva marxa, i això ha provocat a la casa una mena de... Allò quan cauen els naipes, i ja hi ha hagut una mena de, bueno, de canvis de personal, i el Pere Llobet i Balcells, el nostre estimadíssim Pere Llobet i Balcells, viva Espanya, viva el rei, doncs resulta que passarà un altre horari.
Viva Espanya, viva el rei.
Correcte, que és Pere Llobet i Balcells, que el coneixeu de sobres, el kamikaze, l'insultador professional, etc. Llavors, deixa Camins, ens fa molta llàstima, però nosaltres continuarem convivint amb ell, i arribarà una nova companya, un fitxatge, que s'ha concretat avui mateix, que no us puc dir res més, però és JJ. No JJ Abrams, que és el director de Star Wars, no. És una altra noia que coneixerem tots plegats dilluns. ¿Vale, Toni? ¿T'està quedant clar?
Claríssim.
Perfecte, me n'alegro. Bueno, a tot això, el programa ha arrencat i jo encara no us he dit bona vesprada. D'aquest divendres 23 de desembre del 2022, darrer directe de la casa abans de tancar la finestra i marxar de vacances. Encara queden els directes de Carla Buigas. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. Que faràs puc dir una cosa?
Home, per supost. No tenim pressa. Què vols dir?
No, perdó, eh? És que m'està fent molta curiositat. Clar, aquest so que fas, si no expliques per què ho fas, la cara del... ha sigut un quadre. Aleshores, has d'anar dient el context tota l'estona perquè si no queda realment estrany.
Doncs, vale, prenc nota. Segurament no et faré cas, però jo prenc nota igual.
No, a mi em fa gràcia. Així bé, sí. També desconcertes a l'oient.
Segurament anirem perdent oients conforme avanci la nit, que és una cosa que també tampoc ens heu d'estranyar aquestes alçades. Bueno, escolteu, dia 1 després de Salvador Aragonès, que una vegada més amb el seu estilàs ens va portar aquí al Camins el món de l'economia i de l'empresa. Dia 1 també després de viatjar cap a Valls per conèixer com ha estat l'aportació artística de Valls per al món sencer. Vam parlar amb Jordi París, el director del seu museu, que ha presentat darrerament la nova exposició sobre aquesta temàtica i que va fer un recorregut pels artistes vallencs. Si voleu recuperar els nostres dijous, qualsevol dels nostres continguts de Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @caminsestel, d'Instagram, caminsestel, pilotats per les expertes mans de Maria José Mendoza, manicura francesa. No us oblideu que tenim una aplicació Radio Estel oficial, i la pàgina web radioestel.cat. I avui tenim també, doncs no sé com dir-te, una casa de comiat de solter, perquè això ha estat un festival per acomiadar la Diana Silva. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana i finiquitar aquests 3 mesos d'actualitat viscuda els divendres amb el nostre estil marca de la casa. Ho farem amb Toni Picó, que ja ha estat convenientment informat de tot el que ha passat a la casa darrerament, i amb Jordi Cerdà, que està de camí. I a la part final del programa, torna a escena David Serra, radiofonista de raça, no sabem de què raça, que sempre ens regala el seu show particular a les nostres ones. En aquesta ocasió, com no pot ser d'altra manera, crec que vindrà una mica disfressat de Mr. Struck, Mr. Scrooge, Scrooge, no? Era el del cuento de Navidad, Carla? Sí, molt bé. I Mr. Scrooge serra per donar-nos la seva visió del Nadal, probablement molt hater. Aquestes són les cosetes que us hem preparat. Vosaltres direu, des d'ahir, només això? Bueno, és que li hem fet aquest comiat gitano a Diana Silva, que ens ha tingut molt entretingut tot el dia, i hem fet una mica el que hem pogut amb el programa. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, som camins, i sense acabar la sintonia, la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Estem en directe, això, Radio Estel, ja us he saludat i heu fet diferents incursions de camp, però senyor Jordi Cerdà, bona tarda, bona vesprada, guten Tag.
Com fan els dinosaures?
És que ha estat màgic, que agafessis la sintonia. Jo t'he vist... Mira, tenia aquí un got i ha passat com a Jurassic Park, allò que vibrava el...
Que ha tremolat, no?
Tremolava el got. Senyor Doni Picó, bona vesprada, bona vesprada.
Avui només fareu sons i no fareu... articulareu paraules?
Sí. El repte és... Molt bé, la part. El repte és fer-ho tot en plan sormut. Bueno, tot bé, senyors, les portes del Nadal. Dedueixo que un no s'ha tocat la loteria. No sé per què.
No.
Amb una... De sobte,
bueno,
les
sí,
mirades...
Sí, si t'has educat, cada dia ens toca. Quan obrim els ulls ens toca la loteria.
Uau, que maco, Jordi.
Home, podem concentrar-ho en un sol dia o fer-ho més llarg. Jo prefereixo fer-ho més llarg. I en petites dosis.
Vols dir que no t'haguessin vingut bé 380.000 euros?
Mira, em faria tanta ràbia que se n'emportés 40 o 60.000 a Hisenda.
70 i pico.
70 i pico Hisenda, que quasi que prefereixo no que no em toquin.
Doncs no, jo, si em donen la resta, que si quedeu...
Recorda que al Jordi li agrada molt el Nadal, o sigui, que està en esperit de Nadal.
Ah, vols dir que tot li sembla bé.
Ah, exacte.
Doncs serà una novetat en la tertúlia. Quedeu-vos, que avui a Jordi
Sempre
Cerdà...
Sempre que no parlis de la Colau.
Li semblarà... A Jordi Cerdà avui li semblaran bé les coses. Vinga, arrenquem tot un revolutum.
Camins.
Rafa Sanahuja, Ràdio Estel.
Explicant històries.
Fa 20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i encara tinc força i no tinc l'ànima morta.
Nois, em ve molt de gust començar avui amb aquest mestre que està sonant, no l'esteu escoltant, però no passa res, que no porten els auriculars, però aquesta nit, divendres 23 de desembre, el cantant, cantautor, compositor, poeta Joan Manuel Serrat s'acomiada dels escenaris després d'una carrera artística de gairebé 60 anys. Ho fa amb aquest darrer dels tres concerts de comiat que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. En conjunt, el noi del poble sec ha publicat al llarg de la seva vida 32 àlbums d'estudi, 6 discs en directe, 13 recopilatoris, i tot i que no deixa la música, això ho ha deixat clar, l'artista diu adeu als escenaris després de l'última gira que va començar a Nova York ara fa 8 mesos i acaba aquesta nit al Palau Sant Jordi amb 15.000 persones dient-li aquest comiat als escenaris de Serrat. Volia demanar-vos si sou partidaris de Serrat, com valoreu la seva carrera, l'adeu als escenaris d'un mite. Podeu parlar en llibertat, perquè tinc la sensació que...
Estic a punt de menjar-me el micro.
Però no t'agrada Serrat?
M'encanta. De fet, el primer concert el que jo
Ens despistes molt el llenguatge corporal.
Que avui ve de positiu.
És veritat.
El primer concert que jo vaig anar a petit, jo crec que devia tenir 9 anys, va ser el d'en Joan Manuel Serrat.
Sí?
I l'últim al que he anat és també d'en Joan Manuel Serrat. Dels 30 discos no me'ls sé, evidentment, però probablement 15 et podria recitar les cançons de memòria. També reconec que a partir de l'any 1994-95 la seva trajectòria no m'ha agradat tant, però del 95 cap enrere la compro tota, m'encanta. També he de dir una altra cosa, com a poeta el trobo fabulós, però quan obre la boca com a opinador he de tancar la tele. Vull ser just amb mi mateix.
Bueno, en aquest sentit...
La seva feina no és ser opinador, la seva Clar. Feina és ser fet de cantant.
Vull dir que no puc cantant, entendre no? Com una persona amb aquell nivell cognitiu pot escriure cançons com aquestes. O sigui, hi ha una dissonància cognitiva entre el que canta i el que escriu i el que parla. Una cosa que m'agrada compartir-ho amb tots vosaltres, perquè jo, ho trobo estrany.
Jo, en aquest sentit, et portaré una mica a la contrària. Sincerament, jo sóc molt partidari de Joan Manuel Serrat. És una d'aquestes figures que m'han acompanyat al llarg dels anys amb les seves cançons i la seva màgia. I quan alguna vegada he escoltat alguna entrevista, doncs he pensat que deia la seva amb respecte... parlant des d'un punt de vista molt personal i molt legítim, i penso que és un home en aquest sentit, que és una opinió A mi no mai m'ha fet nosa.
Cap sortida de tot...
No.
Compteu, una persona com molt...
No m'he explicat. Que vull dir que com a poeta i com a cantant és sublim i parlant és una persona. Llavors hi ha una dissonància entre l'home i l'artista.
Ara has parlat millor, sí senyor. Bueno, millor, ja estaves parlant, però has puntualitzat bé. Toni Serrat.
Sí, qui no?
Bueno, escolta, mira, a la Paula... No? Paula, Paula, Serrat, t'agrada o no? Mira, diu que sí la Paula. És que agrada a tothom.
Ah, coneixes alguna cançó d'en Serrat?
Sí, home, per suposat. Quina coneixes? Quina cançó coneixes de Paula, de Serrat? No busques al Viva. Paraules d'amor, perfecte, paraules d'amor.
Paraules d'amor. És una de les... Qui no coneix Paraules d'amor?
I et dic... Ah, mira, i la canta en Paula Alborán, que aquí ja l'ha guanyada totalment, perquè Paula i Paula Alborán són una sola persona que es van intercanviant els cossos. Una cosa increïble. Sí, és que sí, és brutal. L'estima que té Paula Moreno per Paula Alborán. Doncs jo, mira, diverses consideracions a veure què em diu, però jo, Manuel Serrat, en primer lloc, jo considero que un artista... Tu has dit, final 95, cap enrere, per mi, fascinant, ho compro tot. Un artista del qual pots recordar 20 cançons que per tu són màgiques, obres mestres, per mi és un absolut geni. Perquè és molt complicat aquest nivell. Arribar a 20 cançons, hi ha artistes que tenen un, dos temes meravellosos, la resta, és que estem parlant de, potser, 20 o 30 cançons que estan a l'imaginari de tothom. La revista Rolling Stone va triar la cançó Mediterrani entre els seus expertes com la millor cançó de tots els temps escrita en llengua castellana. I és una creació seva, no és un poema d'aquests poetes que ell doncs interpretava. I em sembla flipant la relació que té amb Joaquín Sabina, perquè em semblen dos perfils completament diferents musicalment i com a perfil personal, i aquesta amistat estranya, extravagant, que no sé com caixa, a mi em fa molta gràcia. És com el cabal i el boig, el dolent i el bo, una cosa així, no? Per tant, a mi aquest comiat de Serrat m'emociona i volia compartir-lo amb vosaltres.
Jo és que valoro molt, també, o sigui, que canti en català i canti en castellà. No?
Sí.
Entenc que, a més, que tenia un mercat molt important a Sud-amèrica, no? En
bueno, castellà, Argentina en canvi, i Sud-amèrica entregats.
Exacte, no? Però no només les cançons en castellà, sinó també les cançons en català, no? I, per tant, per mi això és impressionant, no? Que un cantant que aconsegueix que es cantin cançons en català fora de Catalunya, a l'altra punta del món, em sembla increïble. No?
Doncs, glòria i fortuna a Joan Manuel Serrat, que ens ha regalat moments meravellosos. Són aquestes... Ja ho finiquito, és que m'emociona amb aquest tema. Hi ha molts cantautors que m'agraden molt, però és fantàstic quan trobes a una persona que expressa mitjançant una cançó algo que tu sents i dius, no es pot expressar millor, no? T'identifica absolutament amb aquella cançó. En fi, ara farem un canvi de tema molt radical, molt bèstia, molt més... Ara agafeu-vos, perquè parlarem de vagues, ho dèiem a l'informatiu, d'acord? Nova vaga de mestres i professors per al 25 i 26 de gener, coincidint amb la de metges. El sindicat majoritari a l'educació, l'USTEC, ens ho deia la Carla, considera que el departament no fa prou per revertir les retallades i per això convoca 120.000 docents a una aturada de 2 dies. Des del sindicat reclamen la reducció de 2 hores lectives als més grans de 55 anys, que s'equiparin les condicions laborals dels professors tècnics, que es recuperi el primer complement salarial als 6 anys, pacte d'estabilitat d'interins... Clar, això... també tenim els metges en vaga, hem tingut vaga de correus, cada 2 per 3 tenim vagues al transport. Quina societat tenim que ens porta a aquest punt?
I dona gràcies a Déu que està governant Podemos i el PSOE.
Exacte.
Perquè si governés el Partit Popular no tindries vagues cada 2 per 3, les tindries permanentment. Jo encara estic al·lucinant.
Sí.
De que no haguem tingut una vaga general, i permeten, perquè vull agafar la notícia de fa 2 dies, jo crec que en Toni també sabrà quina vull dir, del PP Álvarez de l'UGT, titular, no hemos hecho una huelga general porque gobiernan, més o menys va dir, gobiernan los nuestros.
Ah.
No sé el Toni si vol continuar, que ell és un expert més en aquest tema.
No, és totalment cert. A veure, la situació econòmica i la situació... Moltes coses les hem parlat, no? La inflació... en aquest sentit, el creixement dels preus, que els sous no pugen en la mateixa mesura, doncs això molt segurament en altres situacions polítiques significaria que els carrers estarien cremant, i no ho estan cremant, cosa de la qual podem estar contents. Prefereixo que els carrers no cremin, prefereixo que els carrers no cremin, però, i que les coses es portin, doncs, als pactes i als diàlegs i als acords, no? Però en certa forma les paraules del PP Álvarez que tu deies, deia això. Deia això, no? I a més deia, les vagues sempre són polítiques.
Les vagues sempre són polítiques.
Les vagues sempre són polítiques. O sigui, polítiques en quin sentit? En què les reclamacions dels treballadors són polítiques? Pues, en cert punt, no? Si entenem la política com l'art en aquest sentit de la gestió dels temes, pot semblar-ho. Però no crec que ho digués en aquest sentit, sinó que ho digués que quan no governen aquells que no són de la línia dels sindicats, doncs la vaga és política, no? No té gaire sentit, perquè les reclamacions que tu acabes de dir, per exemple, dels treballadors d'ensenyament, no són polítiques. Són reclamacions molt concretes, pots estar d'acord, pots estar no d'acord. Ho desconec, a més, no ho desconec. Ho desconec si realment tenen raó o no tenen raó, però en qualsevol cas no són polítiques, sinó són de pura gestió i de reclamació de drets. Si entens que la reclamació de drets és política, té raó el senyor Álvarez, però no crec que ho digues en aquest sentit.
Aquí hi ha una cosa curiosa respecte a les vagues. Aquesta vaga del personal sanitari es manté, tot i que s'ha arribat a un acord per millorar sous i guàrdies a la sanitat concertada, però el col·lectiu de sindicats de metges i infermeres encara pensen que cal molt a millorar. I això que l'acord contempla augment salarial, clar, estem parlant d'un 2,5%, 3,5%, més o menys.
Extra, eh?
Extra, exactament, i poc més, que l'acord que han arribat fins al moment és aquest. Vull dir que es fa alguna passa, però les vagues es mantenen.
Tu parles de Madrid, però a Madrid m'agradaria recalcar que els sindicats els van trobar xatejant-se amb els seus homòlegs del PSOE i de Unidas Podemos, dient, vamos a mantener la huelga todo lo que podamos, hasta las municipales para desgastar Ayuso. Ah, o sigui, s'està utilitzant les necessitats dels treballadors en clau absolutament política. Els importa un rave als treballadors. Van, aviam si poden desgastar políticament, res més.
Bueno, potser en la línia del PP Álvarez que tu que dèiem, no? Sí. En certa forma. No sé si Ayuso està gestionant molt bé el tema. També ho poso en dubte.
Senyors, anem a fer una petita pausa, 2 minuts, per tirar les nostres falques nadalenques i continuem, que encara tenim minuts per endavant per parlar de més temes. Prepareu-vos perquè el proper que us trauré és la inflació. O sigui que, a veure què m'opineu.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Ara mateix sóc una croqueta humana. La expressió és patetisme. Perquè m'heu comprat un pijama 5-6 talles més petit del que jo necessito.
Camins.
Ràdio Estel.
Té una caputxa que ara no s'aprecia.
No, tinc una caputxa, però està igual a l'altura del cul, perquè no puja cap a dalt.
Sí, no puja.
Expliquem històries.
Quin ritme, noi? Això es nota que estem engrescats aquestes hores aquí a Ràdio Estel en directe, quan passen 3 minuts i mig de 8:45, amb Toni Picó, amb Jordi Sardà. Ja hem opinat una mica de Joan Manuel Serrat, també hem fet una altra repassadeta al tema de les vagues i els sindicats i tota aquesta política que de vegades atura el país i totes les seves problemàtiques. I ara volia demanar-vos per un tema que a mi, sincerament, no sé com dir-te, a mi em preocupa com a ciutadà i com a persona que cobra un sou i té una família, i és que els preus dels aliments no baixen aquest Nadal, no baixen, i això obligarà les famílies a ajustar costos després de festes. Vam tenir aquesta setmana al matí a Ràdio Estel el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete, que va assegurar que els preus dels aliments doncs no es bellugaran massa aquest Nadal i que els productors no baixaran el cost si les famílies compren igual, i que, a més, va vaticinar que venen mesos de ralentització de l'economia després de les festes. Ja sé que no sou economistes, però jo crec que és un tema que és que no sé com... És que jo crec que la gent està patint, realment. Però les famílies que abans passaven bé, o més o menys bé, i ara hi ha moltíssimes dificultats. Hem fet aquest matí entrevistes socials també, i els serveis socials estan desbordats d'ajudes, de joguines per a nens, de packs de menjar per al Nadal. Jo, és que a mi és un tema que em flipa, perquè els preus van cap a dalt i els sous o s'estanquen o inclús van cap a baix. Com ho ha de fer la gent? És que no ho entenc.
És que l'única manera que hi ha, o que saben els economistes, de poder contenir els preus és precisament fent que les persones com nosaltres, com tu, com el Toni, com jo mateix, no tinguem capacitat adquisitiva i, per tant, no comprem tant. Al no comprar tant, hi ha menys demanda, i a l'haver-hi menys demanda, es contenen els preus. Això és la norma clàssica que ells han après. Jo no dic que funcioni. Em sembla aberrant el que estan dient, però bueno, el que volen és limitar la nostra capacitat compradora. És així. No n'hi ha cap altra. I no m'agradaria prendre-m'ho d'una manera de riure, però sí que vull posar de palès que a l'IPC, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, s'ha contingut i ha baixat, però també m'agradaria agafar la coincidència de que quan van fer fora l'anterior director de l'Institut Nacional d'Estadística, que tenia l'IPC al 10%, el van fer fora i, miraculosament, amb el nou director ha baixat al 6%. Aquelles coses que s'han produït de miracle. Ja sé que no és el que tu estàs dient, però també m'agradaria, perquè els nostres oients, el Toni està rient, els nostres oients sàpiguen que ens estan prenent el pèl. Així de clar. O sigui, no hi ha doctor de l'economia més important que una mestressa o un mestresso de casa que se'n va al supermercat a comprar i veu que el mateix que li costava la llet ara val 2 vegades més, o val el 80% o val el 70%, i ja li poden dir el que vulguin. Però torno a repetir, volen baixar la nostra capacitat adquisitiva. No sé si el Toni ho veu.
Amb l'increment de tipus, a més, però és cert. Avui he acompanyat això, parèntesi, avui he acompanyat la meva mare, com a bon fill, a comprar al mercat, al Ninot. Estava planíssim, estava molt ple. Quan he vist tot el que pagava, m'he posat les mans al cap. Efectivament, la cistella de la compra està caríssima, està caríssima. Quina és la solució? Com deia el Jordi, doncs escolta, fem que els peus es continguin rebaixant la demanda. No? Clar, el problema de pujar els sous, igual que l'IPC, és que és l'efecte de la segona ronda, que es diu. O sigui, has arribat a un tipus d'IPC, puges també els preus, els sous al mateix tipus d'IPC, però és que es reproduirà l'IPC i més encara. I per tant no és solució. Per què ha baixat l'IPC? Bueno, doncs, per les mesures que s'han pres a nivell governamental, per exemple, amb el tema de la gasolina, amb el tema del preu de l'electricitat, amb tota aquesta sèrie de mesures s'han rebaixat dues coses que són prou importants com són electricitat i gasolina.
Però, Toni, rebaixa fictícia, perquè tot això després va a càrrec dels pressupostos de l'Estat.
Exacte,
la gasolina...
Exacte. Però, ho paguem tots. Llavors, fins que ara el govern diu, escolta'm, per què haig de continuar pagant els 20 cèntims de gasolina si el preu de la gasolina està per sota de quan ho van posar a la mesura, no? Per tant, quin sentit té? Cap ni un, perquè, a més, això s'ha assumit en el preu i, per tant, s'ha pagat més del que realment costava. No? Però jo crec que s'han de fer mesures, i s'han de fer mesures sense cap mena de dubte, com tu deies, que és en el sentit d'ajudar aquella gent que ho necessita, ajudar aquella gent que ho està passant malament i que necessita una ajuda per continuar visquent d'una forma normal, sense grans luxes, però d'una forma normal. La fórmula és la que deia la ministra Yolanda Díaz, doncs controlant els preus dels aliments? Crec que no. Crec que
ja s'ha fet a Venezuela.
Exacte. I on ha portat?
Pues a un IPC d'un 1.500% en un any.
Exacte. I un mercat negre, i un mercat negre brutal.
Perdó, lo de contenció dels preus és que no puc resistir a dir-ho. Ja ho va inventar en Robespierre, durant la Revolució Francesa, no va servir de res i la gent es va morir de gana.
Exacte. No té gaire sentit, això. No? Clar, al final tothom diu que no està guanyant tants diners com es creu. No? El productor diu que no guanya tants diners, que perquè té molts costos associats. La distribució diu que manté el petit marge que té sempre i que no guanya molt més. I, en canvi, el consumidor, que som tots nosaltres, tenim la percepció i la seguretat que han pujat molt els preus de moltes coses, no? Algo falla.
Que algo falla és una evidència i que molta gent ho està patint, està fent retallades, està tenint dificultats per moltes coses i, en fi, a mi és una situació que d'alguna manera em crida molt l'atenció, no? Que el nivell de vida estigui tan complicat per a les persones que es dediquen a viure el dia, que hi ha moltíssimes persones així. Per rematar aquesta estona de conversa, he deixat per al final el tema del ple del Tribunal Constitucional. Jo no sé si teniu ganes de parlar molt o poc, massa minuts no tenim, però sí que voldria conèixer la vostra opinió, perquè va tornar a rebutjar ahir justament el ple del Tribunal els arguments esgrimats pel Senat i per la Fiscalia de la mateixa Cort de garanties perquè reconsideressin la suspensió de la votació que havia de tenir lloc aquest mateix migdia avui a la Cambra Alta, precisament per desbloquejar la renovació del Tribunal Constitucional. Clar, jo estic escoltant molts opinadors, llegint i tal, i realment és un cop duríssim a la realitat del país, com a mínim tothom ho interpreta així.
Que el Tribunal Constitucional està polititzat, polititzadíssim, és una realitat que tothom veu. Ara,
i s'accepta, a més.
No és que s'accepti, però és que et venen els altres i diuen anem a despolititzar-lo, on ara hi ha 6 del PP i 4 del PSOE, hi haurà 6 del PSOE i 4 del PP. Dius, perdó? Aquesta és la reforma. O sigui, que se pongan los suyos y que se pongan los míos. Quina reforma és aquesta?
A mi una cosa que em crida l'atenció molt, Toni, és que han tingut 4 anys per fer tota aquesta reforma i ara estan encallats.
El Tribunal Constitucional no era... O sigui, no fa 4 anys, perquè porta molt menys temps, en període caducat, 2 d'ells, 2 i 2, 4, però sí del Consell General del Poder Judicial. Aquesta sí, del Consell General del Poder Judicial, sí. A veure, primer, els dos grans partits haurien d'haver pactat ja en aquest sentit, desbloquejar tot el tema del Tribunal Constitucional i del Consejo General del Poder Judicial. No hi ha cap mena de dubte. Per tant, primer error, des de la meva perspectiva, de Feijó. Feijó ho podia haver fet i jo crec que, fins i tot políticament, hauria guanyat pes. Crec. Segon, error. Error del govern de PSOE i Unidas Podemos de presentar a través d'una esmena a una proposició de llei una reforma del Consell de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional. Que aquí és on el Tribunal Constitucional ha dit això no ho pot fer, perquè està privant de drets a la resta de diputats per poder debatre correctament aquestes esmenes. Li està parlant de forma, no li està parlant de fons. Exacte, perquè el Tribunal Constitucional no pot entrar en aquest fons. Tercer error, que jo crec que és important. Els dos membres del Tribunal Constitucional, amb el mandat caducat, d'uns mesos, poc mesos, van votar la seva recusació. No em sembla gaire adequat. Al final, amb tot això, acabem amb què? El poder polític s'equivoca, malament pel poder polític. El poder judicial, jo crec que també s'equivoca, per tant, malament pel poder judicial. Esperem a veure què fa la corona, em sembla que és demà, no?
Què ha de passar demà?
Demà, al principi, el rei fa el seu discurs de Nadal.
Ah, bueno, clar, és veritat.
Veurem com comenta l'actualitat. Punt.
A por ellos. Jordi, remata-ho en 30 segons, va.
No puc afegir res més que un constitucionalisme com en Toni ens ha alliçonat. No puc dir res més, torno a dir el mateix d'abans. Que si la gran reforma és ponte tu que me pongo yo.
El gran problema per mi és que des de dins de les institucions estan carregant les institucions. I això és molt, molt greu.
Molt greu, molt greu. Clar, aquesta tertúlia, jo no sé si ha quedat molt nadalenca, tot i que has entrat, Jordi, amb un esperit molt positiu, però la resta d'històries jo crec que són preocupants. Sort que ara tenim aquí David Serra, que està entregadíssim seguint el debat, sense mirar el mòbil en cap moment, perquè ens alegrarà la vida i ens farà riure segurament, i ens remarem a favor, i ens parlarà d'aquests dies que venen en la seva versió Mr. Scrooge. Venim de seguida amb David Serra.
Infants en teníem prou amb tres frases fetes.
Ràdio Estel.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no?
L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Camins. Brasils a les dones sempre ha de fer el del jogo bonito. L'aficionat a Alemanya és el tio. La selecció francesa fa la mateixa ràbia que el PSG. Abans de començar el partit, l'aficionat anglès es pren una gerra de cervesa. Els japonesos és l'educació. I jo pensava que Austràlia només jugaven a rugby. L'aficionat argentí també hem de dir que són els poetes del menyspreu i l'insult quan perden.
Amb Rafa Sanahuja.
La roja. Espanya. És la fúria. És la raça. Sobaco. La raça roja. Vamos, Espanya!
I altres persones que expliquen coses.
ondes ja per als nostres separadors, que són lo bo i millor que succeeix en aquest programa, aquestes pildoretes d'humor, de vegades intel·ligent, de vegades una mica, doncs, allò, al bulto, però que també ens fan gràcia. David Serra, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, era jo.
Gràcies. Okay. Eres tu, embogit, embogit amb la Roja.
Així els hi va anar.
Va acabar malament la cosa.
Sí, així els hi va anar. Així els hi va anar.
El teu suport.
Escolta, content, perquè els que vaig deixar millor van ser els argentins i són els que justament van guanyar el Mundial.
Per tant, no han tingut que insultar... Bueno, sí que han insultat.
Sí, una mica.
Els francesos, sobretot.
Sí, sí, sí.
Els han insultat una mica. David Serra, amb tu fem una repassada a la realitat que ens envolta, als temes que a tu et criden l'atenció, ens dones la teva visió i, evidentment, en un dia com avui, no parlarem de la Setmana Santa.
No, no parlarem de la Setmana Santa, no, perquè...
No tindria cap sentit.
Jo per un moment he pensat que, ostres, dic, sí que ha passat ràpid el temps. I estem a la Setmana Santa, però si no he celebrat res jo per Nadal.
Sí, en xarxes, per aquí, no en seguiu en xarxes. Sí, sí, sí. He publicat que David Serra parlaria de Setmana Santa com una mena de gag.
Sí.
Però no, parlaràs, no, evidentment...
Del Nadal, evident. De les festes en general, evident. I d'algunes cosetes, i d'aquestes festes que fan tanta llum, menys a Barcelona... que sembla una miqueta Mordor, però és Nadal a Barcelona, també, tot i que no ho sembli, eh? Però sí que ho és. Sí. Si farem un gràfic Nadal...
T'escolto.
Situacions que repeteixen Nadal, sí, Nadal també, i així anirem ràpid per intentar repassar-les totes, i anirem d'una miqueta abans d'avui fins... intentarem arribar fins al dia de Reis.
Vale.
Vinga.
Hi ha d'haver-hi el nen Jesús i el Sant Josep, també la Verge Maria, una vaca i una mula, i m'ha penjat un angelet.
Per exemple, així, ràpidament direm, l'amic invisible.
Oh!
L'amic invisible. Per què existeix encara l'amic invisible? Jo després de molt pensar-hi, perquè és una pregunta que em faig, clar, i arribo a la conclusió que l'amic invisible existeix perquè és invisible. No?
No t'entenc, David.
Si no fos... O sigui, no perquè és invisible, no existeix perquè és invisible.
Val.
Val? Queda clar, no?
Jo dic que sí, però no ho entenc.
No, 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 és això.
Vale, perfecte.
Sí, per què no es mor l'amic invisible ja d'una vegada?
Ah, vols dir que com és màgic...
No, com és invisible, doncs no es mor, allà està, no el veiem, però hi és sempre cada any.
Però ets partidari de... No.
No, gens ni mica. Perfecte. Gens ni mica, és el pitjor invent de la història de la humanitat, després de la pizza amb pinya. Els àpats familiars, per exemple.
Ui, és que clar, hi ha molts temes aquí.
Sí, clar, és que clar.
Veure, són aquelles... Aviant,
sí, són aquelles reunions familiars que va acompanyada d'un àpat, que l'àpat comença poc abans de l'hora de dinar, no? Estaríem
sí,
d'acord?
Cap
al migdia, a vegades,
una
o així, per fer l'aperitiu, i acaba passada a la mitjanit, normalment, no?
Efectivament.
I durant totes aquestes 12, 14, 15 hores vas menjant, i només fas que menjar.
Faig una breu enquesta entre els nostres opinadors, Jordi i Toni. Esteu d'acord que les sobretaules... No?
No.
Bueno, no és que jo estigui d'acord, dic, la meva no dura.
No és així?
Feu Nadal i pim-pam i apa, cap a casa.
I no comencem a les 12 ni a la 1, comencem a les 2 o a les 3 i acabem a les 5 o a les 6.
Bueno, perdona, les 5 o les 6 no està malament.
Sí.
3 hores, de 3 a 15, com diu.
3 hores mendinant, jo normalment dino mitja hora.
He exagerat una miqueta. Jo
igual, Jordi.
12 sí. Les 12 hores duren.
Jo sí, jo les he viscudes.
El cunyat es queda adormit al sofà, bueno, i a tots els racons...
I quan es queda a dormir al sofà, estem d'enhorabona.
Ah, exacte, estem
no
d'enhorabona. Sí, tens raó. Però vaja, el que sí que estem d'acord que són aquells menjars, no, el dinar de Nadal, per exemple, que es fa en cases que habitualment hi conviuen 4 o 5 persones i n'hi caben entrant 28-30. Això sí, que aquelles taules que són de 4 o de 6... amb la taula del càmping del veí, la taula plegable del segon tercera, acabes fent una taula de banquet d'aquelles impressionants.
Sí. I acaba
bé. Ni com la col·loques al menjador.
I hi ha un ambient allà que sembla que sigui un estudi de Radio Estel.
Sí.
Una escalfor.
Oh, sí, passant de cap a obrir finestres. Una
escalfor forta.
David, allò. Et tornem a negar.
No?
Nosaltres no ens passa això.
Però escolteu, vale, doncs sou l'excepció. Sou l'excepció.
Jo,
a mi m'ha...
Doncs heu de viure aquests Nadals. Si no, aquests Nadals sense això no són Nadal.
No heu tingut infància.
Persones, no, eh?
Mare de... A veure, vaig a dir unes frases típiques dels àpats de Nadal, a veure si repeteixo.
Vinga, va.
Has fet massa menjar. Aquesta sí, home, aquesta sí que es diu.
Sí, sí,
normalment
sí,
a la sogra o a la mare li dius... Has fet massa menjar.
Sí.
I la resposta és, porto 3 dies cuinant.
També
frase típica.
També.
L'altra, relacionada, per exemple, una que no s'hauria de dir mai, que és, la meva mare l'escudella la feia d'una altra manera.
També.
Que no dic que aquesta no estigui bona, però aquesta també, eh? L'altre, va, nens, el vers de Nadal, aquesta sí que es diu. I després hi ha la de... Quan diu... Però no els ensenyen cap vers de Nadal a l'escola? Són que venen d'una escola pública. També és una frase... Vaja, anem pel Cap d'Any. Anem pel Cap d'Any.
Cap d'Any, m'interessa.
Sí, perquè passo... El tio només volia dir una cosa. A veure, no, ja reivindicar una cosa d'una vegada per totes. El tio és tio. No es caga,
no
tio.
No es caga, tio.
És tio. Ni tio ni tiona.
És
tiona. D'on ve el tio? D'un tronc o d'una tronca?
Tione, tione.
A veure, algú ha vist una tronca d'un arbre? No, un tio és un tio. És igual, ja està dit, vale. Això, perquè m'esvera molt això del cagatió i de la tiona. Vinga, anar, més coses. El Cap d'Any. El Cap d'Any és aquella nit que ens ho hem de passar molt bé, però molt bé.
És per decret.
Però, si no t'ho passes molt bé, ets raro.
Ets un amargat.
Ets raro i te'n pots anar després a la reunió de gent que no s'ho passa bé a anònims i dir-ho públicament. Hola, sóc el David i no m'ho he passat bé aquest Nadal. Hola, David,
benvingut,
què tal?
David.
Un aplaudiment.
Tenim el nostre suport, sí.
Doncs això, el Cap d'Any, vaja, és això, és el passar-s'ho bé sí o sí, és aquella festa, a veure, no ens enganyem, diguem-ho de veritat, i el Cap d'Any fa mandra a vegades, és com la nit de Sant Joan, la Revetlla, són aquelles festes que tu has de passar bé sí o sí, i no hi ha excusa si no t'ho passes bé.
Però a més hi ha una cosa que...
Ja t'han de dormir molt tard.
Per suposat, perquè si no, no,
sí,
no, no estàs al dia.
Estàs babejant pels racons de dormir i somiant, i és igual.
I aquí hi ha una cosa que és perillosa per mi, que és el fet de que si no t'ho estàs passant molt, molt, molt bé, acabes pensant que tens un problema personal.
Sempre, clar, clar. No, no, és que acabes amb un trauma. Pots tenir un trauma. O sigui, és la pitjor manera de començar el nou any. Amb un trauma. Dir, com pot ser que no m'he passat bé?
Que no, és que la gent...
No passa res. No.
El dia següent agafa el llistín telefònic
sí.
I busca psicòlegs.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
necessito,
sí,
ajuda.
Sí, sí, sí.
Toni.
Tu tampoc et passa.
No, no, perdoneu. Jo em vaig fer adult quan vaig decidir que no sortia ni al Cap d'Any ni sortia per la Revetlla de Sant Joan.
Veus?
Perquè no volia sortir els dies que tothom sortia tant, i que era obligatori passar.
Per tant, Toni Picó
i
David Serra...
Soc de psiquiatre, en aquest
no.
Moment, no?
Des d'aquí reivindiquem la llibertat de no passar-s'ho bé i estar tranquil.
I no passa res, o fer un sopar normal i corrent i fins que et diem... No, passar-t'ho bé fins que t'ho passes bé, fins que ja dius, ja està, aquí se m'ha acabat la... No, però has de continuar, has de continuar, has de continuar. Va, anem per la cavalcada.
Va.
És
va,
el gran moment i és el que posa... I amb aquí intentarem fer una miqueta...
Aquí Paula s'identificarà molt perquè fa res, anava allà a agafar carmels. Ara.
Sí, això, això. Va, personatges i persones que t'acostumes a trobar en una cavalcada de Reis.
Vinga.
L'espavilat. L'espavilat o espavilat? És aquell home o dona que arriba a la cavalcada a última hora, o sigui, és a dir, 6 hores més tard dels que han arribat els que esperen els Reis, amb els nens i allò, amb impaciència, i es posa davant de tot.
Vale.
No? I quan li recrimines, la resposta és què passa? El carrer de tots.
El carrer de tots.
Aquest, o sigui, aquest és un dels clàssics de la cavalcada de... Vaja, aquí s'acaben aquestes bones maneres del Nadal, aquest l'harmonia, el somriure permanent del Nadal. No, bueno, o sigui, pots engegar allà, però amb un somriure, això sí.
La cavalcada pot ser tensa.
Sí, no, 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 pot ser no, és tensa.
És tensa,
és tensa per tant, des de tots els punts de vista, de tots els aspectes.
Vale.
Després tenim l'aprenent de David, no jo... sinó del David del Goliat. Són aquells que participen a la cavalcada, és a dir, formen part de la carrossa i llencen els carmels amb tota la seva mala llet que porten acumulada des del dia 7 de gener de l'any anterior i van a fer mal. Van a fer mal i hi ha casos de gent que ha fet molt mal llançant carmels. Hem de dir que els Reis no són còmplices, els Reis no llencen carmels. Perquè, clar, un rei llançant carmels a un nen i que li posi un ull de vellut és perquè aquest xic que tingui un trauma que li duri des dels 3 fins als 95 anys.
Per què penses que pot passar? Bueno, perquè la
no,
gent és,
passa, passa.
Perquè la gent és imbècil. Esta, no?
Bueno, no, i la gent allà no, perquè, bueno, perquè es creu que està en un altre lloc. Després tenim el previsor preparat, que és aquell que porta acumulant des de fa mesos bosses del súper.
Sí.
Allò que té un armari només dedicat a bosses, sí, del súper, perquè quan arribi el dia de Reis pugui agafar més carmels que ningú. També hi ha el cas que aquell que va amb el paraigua encara que faci un sol de caldeu, no un sol, una calor de caldeu...
Posa a l'inrevés.
I posa el paraigua a l'inrevés per captar també tots els carmels. Són aquella gent que pensa una miqueta en tot. O el que va amb l'escala. Jo hi vi gent a la cavalcada amb escala plegable. A veure, això també, són previsors. Posen l'escala, perquè... posen a darrere de tot i així veuen perfectament com passen els Reis.
Això és de professional, eh?
Home, això és saber-ne molts anys de cavalcades. I després tenim el pare o mare sofert o soferta. A veure, és aquell pare o mare que aguanta hores i hores amb el seu fill damunt les seves espatlles. ja abans de que vinguin els reis, perquè normalment te'l puges a les espatlles quan arriben els reis. No, el nen vol veure-ho tot ja des de 8 hores abans. I aleshores el tens a les espatlles.
Això a Castelló es diu galligotes.
Galligotes?
A galligotes.
El què?
Pujar el nen a galligotes.
Pensava que m'estaves insultant.
No, ah. Bueno, podria fer-lo, ja, però no, no ho faré. Això ho fa la Laura Polo, aquí, el programa Insulta Laura Polo.
Doncs, primer, què li passa? Doncs el pare no veu absolutament res, el pare de la mare no veu absolutament res, perquè...
Efectivament.
Perquè té... La bota, la sabata del nen, que li tapa els ulls, li posa la cara i queda, fins i tot hi he vist casos de pares i mares amb la sola de la sabata marcada. Durant un temps. O també es dona el cas de gent, de pare, en aquest cas homes, que doncs, se'ls ha precipitat l'alopècia per culpa d'això, perquè, sí, clar, els nervis del fill, on s'ha d'agafar? On s'agafa la criatura quan està damunt de les espatlles?
Doncs el cabell.
Doncs el cabell. I finalment tenim, aquest és el millor de tot, perquè aquest sí, és la lleona. Jo la qualifico de lleona perquè acostumen a ser dones, àvies.
Àvies?
Àvies. Vale. Tenen molta experiència en moltes cavalcades que acompanyen el net o la neta perquè els pares, doncs mira, per circumstàncies determinades no poden anar. I que també, primer, es posen sempre a primera fila per col·locar els seus nets a primera fila.
Clar.
És allò que s'obren a cops de colze, que passin els nets, pobresa, però s'hi queden. L'àvia, àvia, es queda allà amb els nets perquè pugui veure. Però sobretot, l'esperit lleona sorgeix quan ve la rebuda de Carmels. Allà és igual. Allà no hi ha llei.
Ningú.
O sigui, jo he vist àvies llançant-se per damunt de criatures
en planxa,
petites,
en planxa. No,
per damunt dels caps, per agafar aquell carmel de cirera que està trencat. No us, o sigui,
sí,
algú ha agafat mai un
pols,
carmel d'una cavalcada sencer? Mai, cap ni un, no? Doncs això.
Ja està. David Serra!
Una recomanació per acabar. No us oblideu de visitar els 4 temples de les festes de Nadal. Mercadona, Decathlon, MediaMarkt i Primark.
I FNAC, jo afegiria un 5.
També podria ser.
David Serra, mil gràcies. Vinga, i adiós. Bones festes. Jordi Cerdà, gràcies per tot aquest trimestre i a passar bon Nadal. I Toni Picó, igualment.
Bon Nadal.
Vinga, recollim ràpidament, Paula.
Fum, fum, fum!
Ferran Catavila a la producció, Carla Buigas, Pere Llobent i Vallcells a la redacció, Maria José Mendoza a les rendes de les xarxes socials, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dimarts i pels el directe que acabeu de passar una bona nit de Nadal i un bon Sant Esteve. I ojo, sobretot als àpats i als cunyats. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns dia 2, si té H, el tio no li caga a un nou equip de camins, ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos.